Ahir, la incombustible cantant i presentadora de televisió Rafaela Carrà, que és molt coneguda pels seus temes de gran èxit internacional, com El amor todo es empezar, Hay que venir al sur, o Caliente, caliente, i molt estimada a Espanya i a Amèrica Llatina, a part de per la música, també per la seva faceta de presentadora, ens va deixar ahir a l'edat de 78 anys. Soc el Ricard Álvarez i hem de tornar a parlar d'un altre artista que, com diria l'Andrés Rodríguez, se'ns en va cap al Gran Hotel. Comencem a Cope Lleida.
Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
En fi, avui és dimarts, 6 de juliol del 2021, hores d'ara amb 28 graus i mig a la ciutat de Lleida, lleugerament inferior a la d'ahir, el qual vol dir que segurament les màximes no seran tan altes com les d'ahir, però vaja, que no ens quedarem massa lluny. De totes maneres, com ja va avançar ahir Armando Álvarez i ara ens ho explicarà, el temps està de pujada-baixada, 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 relativament ràpid i depenent del punt del territori en el que et trobes. Per tant, si t'has de moure cap al Pirineu, Prepirineu, cap a la platja i després tornar cap a la muntanya, escolta, una jaqueteta al cotxe no et sobrarà. I crema solar, que depèn d'on vagis, crema solar, un barret, una gorra, etc. Va, que parlarem tot seguit amb l'Armando Álvarez, que ens explicarà quina és aquesta previsió meteorològica, també a mig termini, que avui és dimarts. També farem una repassada de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Marxarem cap a Q2 Consultors per parlar amb el Josep Lluís Gómez, advocat, i també estarà amb nosaltres la Mari Carmen Salvador per darrera vegada aquesta temporada en el seu espai del primer dimarts de cada mes, en el que fem memòria, recordant que passava fa 25 anys. Amb tot això ens plantarem a la una, i a partir de la una tenim l'espai de gastronomia amb el Felip Urbano i la tertúlia dels polítics, on acabarem parlant de tot, fins i tot de política. Però abans, previsió meteorològica. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, bona hora.
Bueno, el temps està així, eh?
Però abans de començar, he de dir que ahir van arribar 36,4, força alta, i avui hem tingut la tercera nit tropical del que portem d'any.
Sí, sí.
21 graus de temperatura mínima. No ha davallat el termòmetre dels 21 graus.
S'ha notat.
Temperatures molt altes, sobretot per la nit, que es fan pesades, sí, degut a l'acumulació del calor dins de les cases. La previsió és que avui, a mesura que avanci el dia, anirà augmentant el tel de núvols. Primer alts, mitjans, més grossuts al final del dia. Podria haver alguna precipitació, en principi feble i dispersa cap al Prepirineu, Pirineu, no descartem alguna gota, tampoc al sud, i seria durant la matinada i matí de demà on passaria un sistema frontal que ens deixaria precipitacions, però molt inconexes, molt irregulars. Realment és una línia, exactament una línia molt estreta, potser només té l'ample del Segrià, però així en diagonal, des del sud del Segrià, creuant, seguint el riu Segre cap a la Cerdanya, una línia d'aquestes que durant la matinada i primeres hores del matí, sobretot matí de demà, creuaria, clar, els tapats, la temperatura igual demà no torna a no baixar els 20 graus, és a dir, les mínimes pugen o es mantenen, però les màximes, clar, ja res de 30. Avui està previst que, estava previst que arribessin a 36-37, però degut a l'augment dels núvols, he vist que a darrera hora ja l'han baixat a 33, és a dir, avui 33, demà no arribaríem potser ni als 30. Depèn de l'hora en què s'obrin clarianes, perquè està previst que durant la tarda de demà se tornen a obrir clarianes al sud de Lleida, no tant cap al nord, i torni a lluir el sol. Mentre que al Pirineu pues, quedarà núvols clarianes i alguns xàfecs. Aquests xàfecs vendrien acompanyats de tempesta, eh? Estem a l'estiu i és molt, vamos, és molt freqüent que la pluja vingui en forma de xàfecs, i és el que passaria.
Però aigua sola,
com és, si és durant la matinada matí, bueno, podria caure alguna petita calamarsa, però en tot cas no semblaria molt gran, com si fos a primera hora durant la tarda, que és quan hi ha les tempestes més fortes, i que avui sembla que no, demà a la tarda menys, però seria matinada matí de demà, i després a partir de dijous encara les temperatures frenades, però amb més sol, i a partir de divendres una enfilada de les temperatures molt important, que arribarien un cap de setmana, però d'estos de 36, 37, 38 graus a la plana de Lleida, al Pirineu 30, 32 graus, bueno, sembla que el fin de setmana fa bona pinta amb aquest intermig que tenim dimecres i dijous, bueno, en què les temperatures queden frenades.
Bueno, Doncs seguirem avançant per aquesta setmana.
Demà comentarem a veure com està la situació a aquesta hora, perquè és quan tindrien o havien tingut ja les xafes i les tempestes. Sí.
Armando Álvarez, cuida't, fins demà.
Bona tarda.
I ens anem directes a buscar l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida. Estàs informat.
L'Agència Catalana de l'Aigua calcula que es tardarà almenys 3 dies més a extreure tot l'hidrocarbur que s'acumula al pantà d'Utxesa després de l'abocament de diumenge al canal de Serós a Lleida, que va arribar fins a Torres de Segre, del qual encara es desconeix l'origen, tot i que s'estava investigant com a possible origen el polígon industrial del Segre a la ciutat de Lleida. Després d'aquest període, els veïns dels 24 municipis de la Mancomunitat d'Aigües de les Garrigues i altres pobles del Segrià, aproximadament uns 12.000 ciutadans afectats, podran tornar a beure i cuinar amb aigua de l'aixeta amb tranquil·litat, perquè els ajuntaments han recomanat als seus veïns que no facin anar l'aigua ni per beure ni per cuinar. Ens ho explica una veïna del Cogul, la Francesca Agustí.
L'Ajuntament sempre ens té molt informat que hi ha hagut aquest vessament al pantà d'Utxesa, bueno, que ha arribat fins al pantà d'Utxesa, i que les aigües poden estar contaminades i que fins que no tinguem noves notícies, que no beguem de fonts fora de casa, que no utilitzem l'aigua per cuinar ni per beure, que l'estalviem tot el que puguem.
Segons Francesc Esquerda, president de la Mancomunitat, els resultats de les analítiques de salut pública van determinar ahir a la tarda que l'aigua de la captació no conté hidrocarburs, i el president del Consell, Jaume Setó, va assenyalar que molts disposen de proveïment propi dels pobles, però que a l'estiu el consum és més elevat, especialment en explotacions agrícoles, granges o piscines. Hi ha d'altres poblacions, com per exemple Sarroca, on ahir ja es va esgotar l'aigua embotellada, i és que, degut a la situació, per cuinar i per beure i per segons quins moments de la higiene personal, hi ha molta gent que ha recorregut a l'aigua embotellada.
Claro, perquè l'aigua s'acabarà. Estalvieu, la utilitzeu, si la heu d'utilitzar un moment, però millor pues, que si heu de cuinar molt i sí que aneu a buscar, comprar aigua.
Per la seva part, el portaveu d'Ipcena, Joan Vázquez, va apuntar ahir que la restitució mediambiental al pantà tardarà molt més que 3 dies perquè l'afectació serà greu. Canviem de tema, parlem de successos. Els Mossos d'Esquadra han començat a desallotjar avui dimarts el casal popular de joves de Lleida, batejat amb el nom de Maria Mercè Marçal. Es tracta d'un local situat en una antiga oficina de la Caixa, el número 39 de la Rambla de Ferran, de la capital del Segrià, que va ser ocupat el 28 de març. En el moment que la policia ha arribat al casal, no hi havia ningú, per la qual cosa el desallotjament s'ha fet sense incidents i després de fer-lo efectiu s'ha tancat el local. Tot i que al local no hi havia hagut una entitat bancària, és d'un particular i el desallotjament s'ha fet per ordre judicial. L'acció d'ocupació es va enmarcar en la campanya Exigim Espais amb l'objectiu de reclamar un espai de trobada juvenil a l'Ajuntament de Lleida. I encara parlant de la paeria, Eurofund remarca que el desenvolupament del sector sur 42 Torres Salses de Lleida no suposa només la construcció del parc comercial i d'oci que promou conjuntament amb Frey, sinó que el pla parcial defineix i ordena un ampli sector de 550.000 metres quadrats, dels quals l'equipament comercial n'ocupa 55.000. Recordar que el plantejament preveu la construcció de 1.435 habitatges, dels quals el 35,5%, és a dir, 510, seran de protecció oficial, així com desenvolupar l'espai que uneix els barris de la Bordeta i Magranes. En aquest sentit, el promotor considera que algunes declaracions de dirigents locals denoten manca d'informació sobre el projecte o voluntat de menystenir-lo, i referma que es tracta d'un projecte ambiciós i ple d'oportunitats per a la ciutat de Lleida. També, encara amb moviment veïnal, la FAP i l'Associació del Turó de Gardeny acusen el consistori de falta de voluntat política per posar en servei la piscina de Gardeny. Hi ha un front veïnal que reclama que s'obri aquest mateix estiu. Per la seva part, el regidor Ignasi Amor ho atribueix, diu que és inviable, i ho atribueix a la falta d'inversió d'anys anteriors. Per tant, ara ja sí que tirem la vista enrere, ara sí que ens en recordem del que havia passat dos anys més enllà. Per tant, segons l'Ajuntament de Lleida, segons la paeria, no es pot obrir la piscina de Gardeny per manca d'inversió, és inviable, però per manca d'inversió d'anys anteriors. I l'Associació de Veïns de Pardinyes va denunciar ahir que hi ha hagut almenys dos veïns del barri que han anat a urgències a causa de picades de mosquits i de mosca negra, i ha assegurat que una plaga d'aquests insectes està assolant el barri. Així ho ha assegurat el president veïnal Rafa Fernández, que va demanar a l'Ajuntament que fumigui el riu o que elimini les plantes aquàtiques i la massa densa d'algues, que és el refugi d'aquest insecte. Fernández va demanar a la paeria més acció en aquest tema. Per la seva part, la paeria ha informat que no és possible efectuar tractaments massius sobre la població dels mosquits adults, ja que els tractaments són potencialment tòxics per als habitants de la ciutat. Per tant, de moment, no esperem fumigacions grans, perquè, com dic, l'Ajuntament ha dit que poden arribar a ser potencialment tòxics per als habitants de la ciutat. Amb dades de la pandèmia, Salut ens indica que en les darreres 24 hores s'han registrat 92 nous positius per prova PCR a la província de Lleida. Això fa que la regió sanitària del Pla de Lleida, el risc de rebrot, s'enfili als 438 punts i la RT passi dels 3, està 3,43. A l'Alt Pirineu i Aran el risc de rebrot segueix pujant, està als 1.557 punts i la RT també per sobre dels 4, 4,19. I a nivell de tot Catalunya estem parlant d'un risc de rebrot de 1.281 punts i una RT de 3,30. Fem una pausa i marxem cap a Q2 Consultors.
RJB, maquinària agrícola, tracte personal per a cada agricultor, i protegir els seus cultius és el nostre objectiu. Per això fabriquem tota una gamma de màquines de pulverització, atomitzadores, sulfatadores. També som distribuïdors oficials de picadores LIPA i màquines de protecció antigelades Agrofrost. RJB, reparacions i revisions de maquinària agrícola. A Corbins, carrer Horta 5, 973 1082 91 i a rjbagricola.com.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs sap que arriba el moment en el que ens deixem assessorar pel nostre advocat de capçalera. És el Josep Lluís Gómez, és advocat, està a Q2 Consultors, que els trobes a internet, a www.q2-consultors.com, que els trobes a Lleida, a Balaguer, a Viella, a Barcelona. A Lleida estan concretament al passeig de Ronda número 57, però vaja, jo sempre et dic el mateix, el primer contacte el pots fer a través del telèfon, que és còmode i que a més és fàcil de recordar. Mira, jo t'ho recordo, és el 973 28 28 18, 973 28 28 18. Ja que és fàcil, doncs fas un truc, els expliques la teva situació i automàticament ja et derivaran cap als departaments que tenen, que segur que t'assessoraran. És la gràcia, escolta, que t'assessorin, que no hi podem entendre de tot avui en dia ja, eh? Josep Lluís Gómez, què tal, bon dia?
Molt bon dia, Ricard.
No, només ens faltaria això, eh? Entendre de tot ja, eh? Que ja comença a ser difícil la vida, eh?
Bueno, entendre de tot jo crec que és bastant impossible, no?
Bueno, depèn d'en qui parles, eh? Hi ha gent que ja entén de tot, curiosament.
Bueno, no sé.
Després, a l'hora de la veritat, ja sabem el que passa. Escolta, anem a parlar d'arrendaments. I no perquè estiguem ja al mes de juliol, perquè dius, bueno, escolta, puc llogar un apartament per anar de vacances, que també podem parlar d'arrendaments des del punt de vista de que he heredat o tinc un pis i el vull ficar a lloguer, o, escolta, jo prefereixo no comprar, som una parella jove, no volem comprar pis i volem viure de lloguer. Quins són els principals punts en els que ens hem de fixar, Josep Lluís, a l'hora de tancar un arrendament, des del punt de vista d'arrendador o arrendatari?
Va. Bueno, la primera que s'ha de dir que d'arrendaments hi ha de moltes naturaleses. Tenim arrendaments rústics, tenim arrendaments urbans, tenim dintre dels urbans la vivenda, el local, No és el mateix l'arrendament d'ara a l'estiu de vacances d'una setmana, 15 dies, o no és el mateix un arrendament que ara pues, comencen a funcionar dels estudiants que han deixat el pis i tornen a agafar un altre al setembre, que és un arrendament, diguem, entre cometes, de temporada. És a dir, hi ha molts tipus. Però, bàsicament, ens assenyirem als arrendaments urbans de vivenda. Val? Aleshores, el que cal saber és que una part de la llei és obligatòria i, per tant, no la podem esquivar. Aquesta llei normalment sol protegir a l'arrendatari i sempre podem incloure clàusules de millora d'aquestes des de l'arrendatari, però no podem empitjorar, o sigui que tenim un mínim ja garantit. Val? Fora d'aquells casos imperatius, diguem-ne, hi ha el que se'n diu l'autonomia de la voluntat, és a dir, podem pactar el que calgui. A veure, elements bàsics. Primera, la durada del contracte. La durada del contracte, encara que veiem força contractes d'arrendament de vivenda normals, de vivenda normal, sí. Estic parlant del pis de vacances, no estic parlant d'això.
No.
Que tingui una durada d'un any o de dos o de tres, però cert és que la llei estableix actualment un mínim de 5 anys si es tracta de persona física i de 7 si es tracta de persona jurídica, eh? En aquest cas, encara que el contracte fiqui un any o dos o tres, jo tinc dret a arribar al 5 o tinc arribat al 7. Val? I això no vol dir que encara que el contracte fiqui 5 o 6, jo tinc dret a marxar quan vulga després dels 6 primers mesos.
Uh-huh.
Val? Però també és veritat que el contracte pot preveure, i això sí que seria optatiu i vàlid, una penalització si una vegada jo he complit els 6 mesos obligatoris, jo marxo. És a dir, si jo, per exemple, he quedat, que seria un contracte de 5 anys, i decideixo marxar, pues, a més d'haver un pla de preavís, és possible, i podria haver una clàusula, i podria haver, si la fiquem, no ve de la llei, que digués que jo tingués que indemnitzar, per exemple, un mes per cada any que faltés per complir aquells 5 anys. Uh-huh. Val?
Pot haver una clàusula que determini una durada inferior als 5 anys o és impossible aquesta?
A veure, tu la pots ficar, però no tens per què, diguem-ne, respectar-la, vale. Perquè la llei obliga en aquest mínim de 5 o 7 anys segons que sigui el propietari.
L'arrendador pot disposar del pis unilateralment abans dels 5 anys? Hi ha algun supòsit o no? Un cop són 5 anys.
En supòsit de necessitat pròpia, vale. O de l'àmbit familiar, val?
Vale.
Però si no, han de complir aquest plaç i fins i tot quan s'acaben aquests plaços hi pot haver una pròrroga si ningú diu res, 4 mesos la propietat i 2 mesos l'inquilino, si no diu res, se prorrogarà any a any fins a un màxim de 3 anys més,
val? Està molt bé aquest punt que has dit, perquè que ho tinguem en compte, la gent que tingui pis per llogar o gent que està llogant un pis, que com a mínim estan signant per 5 anys.
Bueno, a
terme general,
si tu li llogues per uns estudiants per 9 mesos, que és, aquí hi hauria l'excepció, per exemple.
Clar. Sí, parlo de vivenda, per entendre'ns, de primera vivenda.
De primera vivenda, normal, vivenda normal. Mm-hmm. Bueno, però sí que hem de tenir en compte que recordeu que des de l'any 2020 hi ha a Catalunya una limitació de renda, val? Que s'aplica en algunes zones o en algunes poblacions i d'acord amb uns mòduls que fixa la Generalitat. Val? Hi ha uns índexs de referència, els preus de lloguer de la vivenda. És a dir, el preu de lloguer de la vivenda no és lliure.
Uh-huh.
I si jo fico una quantitat superior, estarà obligat a retornar-me aquest excés, fins i tot uns interessos i fins i tot uns interessos i una sanció fins i tot. I aquesta renta pot ser que es pacta el contracte, pot ser que es pacta una actualització, que el més normal és l'IPC. L'IPC de Catalunya o l'espanyol, que tant pot ser positiu com negatiu.
Sí.
És positiu, val?
Sí, no sol passar que sigui negatiu, però podria arribar a passar.
Correcte.
Això ja va passar, ara això no ve a compte, però això va passar amb l'Euríbor, eh? O sigui que al final...
Sí.
I després va haver els problemes de que no estava ben especificat els contractes, de les hipoteques, etc. Això ja n'hem parlat i en tornarem a parlar si cal, no era per avui. Però vull dir que l'IPC sempre donem per fet que és positiu, perquè és que realment sempre ho és, però podria ser negatiu. Jo crec que algun mes potser ho ha sigut i tot, eh?
I una altra qüestió, des del punt de vista econòmic, és la fiança i les garanties addicionals. Me poden demanar un mes de fiança, una mesada de fiança, per preveure possibles desperfectes quan deixa la vivenda. Val? Mm. i el propietari l'ha de depositar a l'organisme corresponent de la comunitat autònoma, és a dir, no és per quedar-se-la, sinó per ficar-la allí, val? I aquesta fiança se m'ha de retornar en el plaç d'un mes des que jo deixo la vivenda, sempre i quan jo la deixo en correcte estat. I, a més, se pot demanar una garantia addicional que no pot superar 2 mensualitats, val? O un aval, una garantia equivalent, per preveure impagaments. També cal veure el contracte si hi ha alguna clàusula que m'obligui a no poder fer alguna cosa, sobretot, per exemple, en les coses relacionades amb la comunitat, no poder tindre animals. Seria també una qüestió a tindre en compte. No?
Escolta, hi ha una clàusula que sembla tonta, però que també es deu poder posar. Escolta, no pots foradar les parets.
Bueno, aquí estaríem parlant d'obres. En principi, les obres, jo no tinc... tindré que demanar autorització de la propietat per poder fer obres.
Val.
Més enllà del que són reparacions ordinàries, que sí que l'estic obligades jo a fer, reparacions per desgast de l'ús ordinari de la vivenda. Què vol dir? Que si es fa una bombeta, doncs l'he de canviar.
Evidentment, sí.
Coses d'aquestes elements de fer. Però les altres obres necessitaria autorització. També hi hauria aquí excepcions i qüestions en casos de persones amb discapacitat, val? Però en principi, efectivament, home, no ficar un quadre, si té un forat a la paret, sembla que l'obligació no és tant de no fer el forat a la paret, sinó que quan marxa, de tapar-lo, no? Aquesta seria més aviat l'obligació. Per preveure qualsevol contingència, hi ha assegurança, hi ha clàusules que obliguen a tindre una assegurança. Jo l'aconsellaria a tothom que estigui de lloguer que encara que no sigui obligatori que ho faci, val? Perquè jo estic obligat a retornar a la vivenda igual. Imaginem un dia que em deixo sense voler una aixeta oberta i se m'escapa l'aigua. Imaginem un dia que estic cuinant i me deixo un element al foc. Vull dir, és bo, al marge de que sigui obligatori, tindre una assegurança, no? També és important saber quines despeses he d'assumir jo. En principi assumiré tots els gastos, el que són de consums, habitualment també taxes de basures, però veure si tinc que pagar la comunitat i l'IBI, perquè això es pot disposar.
Clar.
No? Això es pot disposar, que ho pagui un, ho pagui un altre. No?
Això és pactar-ho, no? La llei no diu res d'això.
No, el que diu és que si jo assumeixo, per exemple, l'IBI, se m'ha d'informar aproximadament què pago d'IBI allà.
Bueno, clar. Així saps exactament.
És el mateix que la comunitat, hi ha algunes despeses que són pactades, no? Després hi ha altres clausuletes, no sé, la renúncia al dret d'adquisició preferent, que no puc comprar la vivenda, altres clausuletes que, bueno, que més o menys estan ahí, que cal veure. I potser, per experiència professional, voldria cridar l'atenció sobre un problema que es trobem a vegades i que és molt difícil de solucionar. És a dir, la propietària que m'està llogant el pis, a lo millor el té amb una hipoteca. I si aquesta hipoteca no es paga, el pis se subhasta.
Ah, clar.
I la pregunta és, què passa conmigo?
Clar.
Si aquest lloguer és de veritat, si aquest lloguer és de veritat, no és cap cosa rara...
Sí, amb contracte, vaja, sí.
Sí, amb contracte, que s'ha pagat una renta, que la renta sigui una renta normal i corrent, que no sigui una renta de regalo, aleshores la propietat nova està obligat a respectar-me aquells 5-7 anys que te deia al principi.
Ah, val.
Però imagina't que han fet un contracte per 10 anys. Aleshores ja no, els 5-7 anys se'n respectarien, però a partir d'allí, salvo que el meu lloguer fos anterior a la hipoteca, cosa probable, i l'hagués inscrit al registre de la propietat, cosa més improbable, jo, acabat aquest termini, me veria també obligat a sortir del pis.
Déu-n'hi-do. Bueno, hi ha supòsits, ja ho veieu, que a l'hora de fer el contracte, tant si és d'un costat com de l'altre, hi ha uns punts que s'han de tenir en compte. A més, com més específic se sigui el contracte, menys problemes hi ha en el futur.
Sí, una cosa que sí que voldria afegir és que m'he deixat és que si el pis que lloguem està moblat, el que vos he explicat no canvi. O sigui, hi haurà una relació, un inventari de mobles, per suposat, i estaré obligat també a retornar-lo. Però, diguem-ne, tot això que he explicat de durada i demés, no canviaria.
Val. Bueno, jo us dic el mateix, acudo als consultors. Feu una consulta, que no costa res. 973-28-28-18, fas una trucada, expliques la teva situació i us asseguro que, sobretot amb aquest tema, us estalviareu mals de caps futurs, que per molt ben fet que estigui, sempre hi ha un problema o altre. Doncs com més ben redactat, més ben fet estigui, més tranquil·les o tranquils estareu. Q2 Consultors, aquesta a internet, www.q2-consultors.com. Repeteixo, si no, el telèfon 973-28-28-18. Hem parlat amb l'advocat Josep Lluís Gómez. Com sempre, un plaer, Josep Lluís, gràcies.
Gràcies a tu, Ricard.
Maquinària Agrícola Ferro, 69 anys d'experiència en el món agrícola i ramader. Fabricació i venda de maquinària agrícola, trituradores de pedres i forestals, desbrossadores laterals, grades rotatives, cultivadors de la marca Ferro, grada ràpida i cultivador rastoller, entre d'altres. I ara també, servei de lloguer. Truqui a Maquinària Agrícola Ferro de Belllloc, 973-560017. Li assessorem, o a maquinariaferro.com.
Esta semana volvemos a sortear un Osmotic. El jueves 8 de julio sortearemos un Osmotic entre los asistentes a nuestro segundo directo en Facebook. Y si tienes hijos, mejor que mejor, ya que te explicaremos cómo protegerles con el agua adecuada. Apúntatelo, jueves día 8 a las 20 horas en el canal de Facebook de Grupo Corsa. Te esperamos.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el bartesà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del bartesà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Clavé 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973-78-85-17.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que fem memòria com tots els primers dimarts de mes amb la Mari Carmen Salvador. Memòria, ja saps, recordant, i no de qualsevol data ni de qualsevol lloc a l'atzar, sinó de Lleida i de fa 25 anys. Tal mes com el que estem vivint. Mari Carmen Salvador, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tots.
De fet, avui, amb l'espai d'avui ja tanquem, perquè estem al juliol, a l'agost et deixarem descansar, i al setembre ja hi tornarem. Ja hi tornarem a fer memòria.
Efectivament. Farem vacances i al setembre tornarem.
25 anys enrere, per tant, això vol dir que ens n'anem cap a l'any 1996... ens n'anem al juliol del 96. De què es parlava Lleida?
Els primers dies del mes de juliol...
De calor. Parlaven de calor o no?
Bueno, van dir que... Ja ho direm, però... Van dir que el dia 25 de juliol, diu la premsa, va ser el dia més calorós a Lleida i comarques. Però perquè van arribar els 38 graus.
Oh, però si era un estiu baixet...
Bueno, ara veiem el canvi climàtic.
Sí...
perquè en 25 anys aquí hem tingut 40, 41, 42 graus i fa uns dies vam tindre 40 graus al juny.
Sí, o sigui que
amb aquesta notícia...
O sigui que fixeu-vos que mirant només 25 anys enrere ja veiem cert canvi, eh?
Exacte.
Ja es nota. Bueno.
Doncs els primers dies de juliol Lleida es va quedar sense biblioteca pública, era notícia, durant 6 mesos, perquè estaven traslladant els llibres a la nova seu de la maternitat.
Ah, fa 25 anys estaven fent-ho.
25 anys, efectivament. Mira. I va obligar, clar, a tancar portes. El personal de l'entitat va començar els treballs d'informatització dels prop de 70.000 volums. Estaven, doncs, allí darrere el carrer La Palma i llavors se va inaugurar fa 25 anys la nova biblioteca que tenim ara.
Ull el canvi, eh?
Sí.
Per a millor, eh?
Hombre, per favor, no? Moltíssim. També el juliol del 96 es va instal·lar un autocinema a l'esplanada del Camp d'Esports. L'associació de veïns va destacar la qualitat tècnica de les projeccions i també es van instal·lar a d'altres barris. Es commemoraven els 100 anys de cinema a la ciutat i volien potenciar el consum de productes cinematogràfics. Andorra va proposar al president del govern, que llavors era José María Aznar, reobrir l'aeroport de la Seu. Un projecte amb un pressupost final de 1.000 milions de pessetes per convertir la terminal en internacional. El ministre de Turisme va dir que en 6 mesos podria estar reobert. La Guàrdia Civil desarticulava una xarxa que venia tabac de contraband per telèfon.
Caram!
Sí, és curiós. La banda subministrava cartrons a empreses de tot Catalunya i també a Lleida. Quantitats importants i les enviava a domicili. des de multinacionals, entitats bancàries, perruqueries, autoescoles, de tot Catalunya. Aquest estiu, del 96, es van incrementar els agents de la duana de la Seu.
Com es nota que internet, que ja existia el 96, però no estava encara tan difós, eh? El venda per telèfon.
Per telèfon. També la Guàrdia Civil va intensificar el control dels temporers i va augmentar la vigilància nocturna i la detecció de cotxes sense assegurança. Els alcaldes de les poblacions afectades van publicar un bàndol perquè els bars tanquessin una hora abans de l'habitual en previsió de conflictes. Mm-hmm. Els conductors de Ponent l'any 96 van ser, en aquells moments, els més sancionats de tot Catalunya.
Caram.
Encapçalaven el total de multes de trànsit i la retirada de carnets de conduir. Mm-hmm. Mal conductors, es veu. El càncer de pell afectava cada any a més de 250 lleidatans. Els homes, sobretot els agricultors, eren la majoria de casos detectats. L'augment d'aquest càncer era degut, segons els científics, al deteriorament de la capa d'ozó. Clar. Els agricultors estaven molt exposats al sol.
Clar.
És lògic. 1.000 pelegrins van participar l'any 96 a la romeria de Montgarri. La celebració servia per commemorar l'inici del temps d'estiu i de pastoreig.
Poca Montgarri, broma, 1.000 persones.
Sí, bueno, entre França i Espanya, o sigui, pugen. Des de
però la vall. És molt maco, això, perquè pugen dels dos costats.
És un agermanament.
I es troben a dalt i passen tot un dia a dalt.
I, a més, corroboren el túnel de Salou.
Sí, però
clar, és que aquesta gent encara ho fan cada any, eh?
A la Mari Carmen l'anomenaré ja la portaveu de la plataforma
Túnel de Salou.
Home, com que està de moda les plataformes, fem una plataforma ja.
Claro, a l'estiu, en aquella època, jo estic per aquella zona de les valls i sé que es fa aquesta romeria i, a més, es reivindica el túnel de Salou.
Però tu, fixa't, Mari Carmen, si has de saltar cap a França, estan en aquella zona,
sí.
Tens d'anar
a... Haig de pujar pel túnel...
Tens d'anar cap a Viella i passar per l'altre costat.
Ah, exacte.
És un trajecte lluny, eh?
Sí, sí.
Tens d'anar cap a la Seu d'Urgell...
Haig de pujar cap
dalt... No, és que vull dir, que era un pas, home, necessari, veiem, era un pas lògic allí.
No lògic, és imprescindible, sí. Quasi, perquè la gent que es posen allí molt malalts, com que tenen que donar tanta volta, pujar al port de la Bonaigua,
clar,
o d'anar la volta per l'altre costat, pues llavors al túnel ja estalviava, pues per portar, ara tenen que portar-los amb helicòpter.
Amb helicòpter, clar.
Sí,
clar.
Sí, això jo ho he reivindicat fa molts anys. També continuaven al nostre Pirineu, continuem allí al Pirineu i concretament a les Valls d'Àneu, i parlem del Doctor Music.
Sí.
Prometia
fa
tornar,
25 anys,
sí, prometien tornar a escalar-re i corregir les equivocacions.
Bueno.
Els promotors del macrofestival van reiterar la voluntat ecologista. Van negar que es tingués que produir un mal irreparable a la natura, tal com assegurava Ipcena. Aquest festival va provocar un èxode massiu al Pirineu, segons l'organització, ja s'havien venut 20.500 entrades.
Caram.
L'organització va assumir les seves equivocacions i va anunciar canvis per l'any 1997, el proper any, i va estimar les pèrdues en 50 milions de pessetes. Doctor Music, per la seva part, va contractar una pòlissa d'assegurances per més de 1.000 milions de pessetes.
Caram.
Per cobrir possibles destrosses al medi ambient i danys a tercers. Els pescadors del Pirineu estaven contra el festival per la possible contaminació del riu pels abocaments de detergents, perquè, clar, els assistents, els joves, anaven al riu a rentar-se la roba.
Clar.
Per tant...
I, clar, el problema d'això és que quasi ves a la capçalera del riu, per tant, ja acaba contaminant tot.
Tot.
Bueno, no... I si fos a la desembocadura seria igual.
És igual,
de,
però
de,
bueno, però ja es va desfent l'altre, quasi que va baixant el riu,
sí, però
bueno,
no,
és la capçalera
no sé
del riu.
No sé de tirar coses al riu.
També hi havia un fracàs dels viatgers que estaven preparats per anar a les Olimpiades d'Atlanta des de Lleida, perquè el preu va ser molt elevat i va fer desistir els pocs interessats. La qual cosa va fer que no es trobessin amb un atemptat, atenció, amb bomba, que va causar 2 morts i 100 ferits a la Seu Olímpica, a Atlanta. Per tant, els que no hi van anar de Lleida,
sí, mira.
Pues mira, potser es van salvar de que no s'haguessin trobat. Els jocs van continuar amb totes les mesures de seguretat extremes. Uns avisos telefònics van alertar a l'organització i això va evitar més víctimes en aquell moment. El paro va baixar a Lleida n'hi ha a totes les comarques, fins a les dades del 92. La contractació estival va fer que el nombre d'aturats es reduís fins als 7.934, que és baixíssim, 7.934 persones aturades en aquests moments a Lleida i comarques.
No, si és que ara aquestes xifres estem tan lluny.
Exacte.
Tan lluny.
I llavors hi ha una cosa molt curiosa, no? Però a tenir en compte. Dos infermeres van passar 31 mesos de baixa per al·lèrgia a l'hospital.
Ah.
És curiós. I van demandar a l'Institut Català de la Salut després de perdre la invalidesa, i llavors el jutjat va donar la raó a l'administració. Però les afectades no es van poder incorporar perquè en aquells moments patien un altre síndrome, el depressiu.
Ah.
O sigui que va ser lamentable, veritablement.
Jo, el de l'al·lèrgia a l'hospital, no l'havia sentit mai. Suposo que devia ser algun producte o alguna història.
I, però és que després, clar, després de 31 mesos d'anar al jutjat i tot això, pues, llavors el síndrome depressiu. Pobres noies, vull dir,
clar,
ho han passat molt malament. L'alcalde Siurana va fixar un pla de 3 anys per ressuscitar el centre històric. L'acord era pels pròxims 3 anys i entraria en vigor al setembre del 96. Això sí que ha sigut una realitat, perquè veritablement el centre històric s'ha anat rehabilitant. Eh?
Sí, el que passa és que ha anat potser més lent del que hagués hagut d'anar. Eh?
Exactament. Però això sí, s'han enderrocat cases, s'han fet de noves, però més lent del que l'alcalde Siurana havia previst. ETA, encara estem parlant d'ETA,
sí,
l'any
sí,
96.
Fa 25 anys, eh?
Va portar a la Costa Daurada la seva campanya terrorista. Una bomba la van posar a l'aeroport de Reus aquell estiu i va provocar ferides a 33 persones. Les forces de seguretat buscaven a Lleida, precisament, la pista dels etarres. Els agents també van recórrer hotels i càmpings. Aquí a Lleida es va parlar molt, hi havia una miqueteta de a veure, que buscàvem els etarres per aquí, per Lleida. I també en aquells moments la policia va donar un fort cop a la cúpula d'ETA a França. Van detenir a Pototo, que era el cap de logística de la banda, i van trobar un arsenal d'armes. Dos museus de Barcelona es disputaven l'obra de Leandre Cristòfol, el Manac i el Magba, i bloquejaven el destí final d'una col·lecció de quasi 90 escultures de l'estimat Leandre Cristòfol. Lleida va reviure un any més la romeria dels fanalets, acompanyant a l'apòstol Sant Jaume pels carrers del centre de Lleida. Segons els organitzadors, l'any 96, va ser una de les més concorregudes, la romeria. El dia 25 de juliol, a més, era el dia abans del dia que va ser 38 graus i que diuen que va ser el dia més calorós de l'any 96.
O sigui, que no van passar fred, presumeixo, a la romeria. Eh?
No, segur que no. I a més, ja parlant de calor, acabem parlant de foc. El foc va arrasar un bosc repoblat de Camarasa.
Que s'ha de vigilar molt.
Les flames van afectar 300 hectàrees de pi a la Serra Carbonera i l'incendi va ser l'incendi més important de tot Catalunya l'estiu del 96.
Molt bé. Doncs, Mari Carmen, que hem estat un curs més fent memòria, recordant, a més és curiós com certs records automàticament t'activen una part del cervell i comences a recordar coses al voltant d'aquell fet concret, que a cadascú de vosaltres pot ser un diferent. Parlem de coses del temps, d'agricultura, de política, d'esports, de tradicions populars, de mil coses, d'accidents. Algun record d'aquest és aquell que t'activa i dius, ai, sí, és veritat, jo aquell dia estava fent això, o jo què sé, mil coses més, els metges ens diuen que va molt bé i nosaltres ho fem tots els cursos.
És agradable saber què passa 25 anys. Com
que 25 anys és una xifra,
sí,
que és suficientment lluny com perquè ens haguem oblidat de moltes coses realment del dia a dia, no? De les més principals, no? I és maco recordar-ho, perquè encara ho tens present, sí, moltes cosetes. Mari Carmen, escolta, què fas aquest estiu?
Pues mira, descansar.
Ben fet.
Descansar, intentaré doncs estar amb la família, anar cap a la muntanya, que és el que m'agrada a mi, cap al Pirineu. Cada any no hi falto, i allí pues, fer excursions.
A la muntanya et quedarà algun dia per reclamar el túnel de Salou, també, o no?
Bueno, l'excursió cap a Montgarri, que és el dia 1 d'agost, el primer diumenge d'agost,
ja
se puja cap a Montgarri, des de les Valls d'Aneu, també pugen, des d'Esterri, van cap allà, i es troben, a dalt de tot, es troben amb els que venen des de la part nord de França, la part francesa.
Molt bé. Doncs, Mari Carmen, descansa força.
Faré.
I al setembre hi tornem, nova temporada.
Si Déu vol, aquí estarem, que demanem salut, que és el més important.
Sí. I tant que sí. Cuida't força, una abraçada.
Igualment, una abraçada per tothom i que tinguin un bon estiu, amb pau i salut.
Gràcies, Mari Carmen. Amb salut, sobretot, eh? I per tenir salut, ja ho saps, que estem en plena pandèmia, que el qui t'hagi explicat que això ja estava, no. Distància, mascareta i tot plegat. Senyals horaris, arribem a la una i després hi tornem al migdia de Cope Lleida.
És la una a les 12 en Canàries.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
Cope, estar informado.
Cataluña ordena el cierre del ocio nocturno desde este fin de semana. Es la consecuencia del repunte de casos en esta comunidad. Hoy han notificado 5.916 nuevos positivos. Son 3.200 más que el martes pasado. El cierre del ocio nocturno en Cataluña afecta al interior de los locales. Aquellos que solo tengan un establecimiento cerrado podrán abrir, los que dispongan de un espacio abierto en el exterior. La situación es también complicada en Cantabria. En la franja de edad que va de los 20 a los 29 años hay una incidencia cercana a los 1.500 casos por cada 100.000 habitantes. Lo están notando especialmente en los centros de salud de atención primaria. José Ramón Fernández es médico en Torrelavega.
Está repercutiendo, igual que las demás olas, en que estamos desviando nuestra atención hacia lo más incidente ahora mismo, que es la COVID. Es una situación muy complicada para atención primaria, en el cual volvemos a tener no solo lo que teníamos de antemano, sino que volvemos a tener otra vez ese triaje o de filtrado de la población con COVID.
Segunda noche del Papa Francisco en el Hospital Gemelli de Roma tras la operación de colon a la que fue sometido el pasado domingo. La Santa Sede acaba de hacer público el último parte médico. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
Y lo importante es que la evolución es muy buena. El comunicado detalla que el pontífice ha pasado buena noche, incluso tras desayunar ha leído algunos periódicos y después se ha levantado para caminar por los pasillos de la décima planta del hospital. El comunicado vaticano añade que la evolución posoperatoria es normal y los exámenes rutinarios son buenos. Según lo previsto, el Papa permanecerá otros 6 días hospitalizado si no hay complicaciones. Durante su convalecencia, Francisco está acompañado por 2 enfermeros de confianza, así como agentes de la Gendarmería y de la Guardia Suiza junto a la policía italiana.
Según el Estudio General de Medios, Herrera en COPE cierra su mejor temporada. Es una temporada histórica. Además, COPE sigue siendo también la número uno de la radio deportiva con el liderazgo de Tiempo de Juego y Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño los fines de semana. También con el liderazgo del partidazo de COPE de lunes a viernes con Juanma Castaño. Hay más buenas noticias, Silvia Martínez.
La linterna con Ángel Expósito sigue creciendo y la tarde de Pilar Cisneros y Fernando de Aro es el único programa de su franja que aumenta su audiencia. Por su parte, fin de semana con Cristina López Lichting consigue su récord absoluto de audiencia. El grupo COPE también termina una gran temporada en sus emisoras musicales. Todos los morning crecen, al igual que sus cadenas Cadena 100 Rock FM y Megastar FM. En total, 6.320.000 personas os conectáis a diario con las emisoras del grupo COPE, el único grupo que crece en todas sus emisoras, y por todo ello te decimos gracias.
Hoy tenemos Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Un apasionante España-Italia por un puesto en la final de la Eurocopa.
A las 9 de la noche en Wembley, es otro España-Italia, este por un puesto en la final. Es la cuarta vez que nos enfrentamos en las últimas 4 Eurocopas. 2 para España, cuartos y final en el 8 y en el 12. Y la última en el 16 en octavos para Italia. Noticias de este partido desde Londres, Miguel Ángel Díaz.
España busca entrar en una final 9 años después. Por cuarta Eurocopa consecutiva nos medimos a Italia. En el 11 de Luis Enrique, en principio solo habrá un cambio. Entrará Dani Olmo en el lugar del lesionado Pablo Sarabia. Enfrente una Italia que tiene la baja de Spinazzola. El lateral izquierdo será Emerson. España vestirá de blanco. Llueve hasta ahora en Londres. Va a pitar Felix Bridge. En Wembley habrá 60.000 espectadores. Todavía se están vendiendo localidades en torno a los 85 euros.
Ciclismo, comienza la segunda semana del Tour de Francia, hoy con final en Valence. Vamos a conocer cómo marcha la carrera, si ha empezado hasta ahora. Quique Iglesias.
Primeros kilómetros, tramo neutralizado en las calles de la olímpica ciudad de Albertville. Nos alejamos pues de los Alpes, camino del sol de Valence. Previsible sprint esta tarde en las calles de Valence, a la espera de mañana la doble subida al Mont Ventoux. Recordar que esto de momento lo lidera, y con suficiencia, Pogacar, Enric Mas es sexto en la general a 29 segundos del podio.
En fútbol es noticia de última hora, es oficial ya, Junior, lateral izquierdo del Barcelona, se marcha al Leeds United, 15 millones cuesta el traspaso. Andoni Iraola va a seguir siendo el entrenador del Rayo Vallecano y el Getafe hace oficial el fichaje del defensa Mitrovic. En baloncesto es oficial también el base Tomás Hurtel ficha por el Real Madrid.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Hoy nos contáis la historia del sacerdote a quien la Conferencia Episcopal ha encargado de impulsar la pastoral del deporte. Qué oportuno en el día de hoy.
Ya lo creo. Sacerdote y deportista de élite en su momento. Carlos Balbés, cura de la diócesis, de la Archidiócesis de Barcelona, y le han encargado la Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura coordinar ese nuevo departamento de pastoral del deporte. Su afición por el hockey sobre hierba comenzó a los 5 años y despuntó muy pronto, llegando a jugar en el club más importante de España. Estaba en la cresta de la ola, pero como él mismo cuenta, vivía creyendo en Dios, pero como si no fuera con él. Triunfaba, pero sentía que con esa forma de vida no era feliz. Varias peregrinaciones al santuario de Medjugorje le pusieron en la pista de la llamada al sacerdocio. Su experiencia y su pasión por el deporte le van a servir ahora para impulsar la presencia de la Iglesia en un mundo que siempre le ha resultado familiar. Lo vamos a contar con detalle en media horita en El Espejo.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de COPE Lleida per sobre dels 30 graus a la ciutat de Lleida. Avui dimarts 6 de juliol, 6 minuts que passen ja de la 1 de la tarda. Tot seguit buscarem la previsió meteorològica. Farem una repassada a la darrera hora informativa de les comarques de Lleida i parlarem de gastronomia amb el nostre sommelier, amb el Felip Urbano. A partir de 2:15, doncs, ja saps, la tertúlia dels polítics, on acabarem parlant de tot fins i tot de política. Però ara marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí ens espera l'Alba López. Alba, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Jornada marcada pels intervals de núvols. Cel, en canvi, més ennuvolat al Pirineu, on durant aquesta tarda no descartarem xàfecs i tempestes ocasionals que, de forma més dèbil, també podrien extendre's fins a la resta de la meitat nord. Pel que fa a les temperatures màximes, avui canvien poc, excepte alguns descensos en aquestes zones de major inestabilitat. Màximes, per exemple, avui de 23 graus a Viella, 32 a la Seu d'Urgell o els 36 a Tàrrega, Lleida i Balaguer. Pel que fa al vent, bufa del sud i oest amb algun interval de moderat durant aquesta tarda. De cara a demà dimecres augmentarà la inestabilitat amb cels coberts i precipitacions, unes pluges que esperem que siguin en forma de xàfec i de tempesta i que podran anar acompanyades, com dèiem, de tempestes intenses, especialment al Pirineu. De fet, aquí les acumulacions d'aigua en una hora podrien superar els 20 litres per metre quadrat. A més, tot això anirà acompanyat d'un descens de les temperatures. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Alba. Vinga, que busquem aquesta darrera hora.
COPE Lleida.
Estàs informat.
La darrera hora ho escoltaves fa uns minuts a l'abans dels serveis informatius de la cadena COPE. La Generalitat de Catalunya torna a tancar l'oci nocturn i demana que la mascareta torni a ser obligatòria al carrer. La portaveu del govern, Patrícia Plaja, avisa que amb les vacunes ja no n'hi ha prou per frenar l'explosió de contagis que continuen arribant a xifres altíssimes i que ja tenen conseqüències als hospitals. Aquesta és la clau, perquè fins ara encara t'havies d'escoltar gent que et deia, bueno, tranquil, que són els joves, que els joves no van a l'hospital, ho passen de manera sintomàtica o de manera lleu a casa i ja està. Molts experts van dir, és que des de que hi ha l'explosió de positius fins que es comença a notar als hospitals, portem any i mig veient-ho això, han de passar 2 setmanes ben bones, 14-15 dies. Si agafes el calendari, veuràs que avui és dia 6 de juliol. 6 de juliol vol dir que estem a 2 setmanes de la revetlla de Sant Joan. Et sona? És que això ens va passar fa un any. Exactament igual. Llavors, amb d'altres actors dins de la problemàtica. Parlàvem de la campanya de la fruita, parlàvem sobretot de la zona de Lleida. Aquest any, tot i que està molt més ben controlat, la campanya de la fruita, tornem a estar igual. Després de Sant Joan, on hi va haver la festa, la gran festa, sortir de festa, mireu com estem. perquè la Generalitat tiri enrere, tenint en compte les pressions del sector de l'oci nocturn, vol dir que ho estan veient molt negre, ho estan veient molt complicat. Si no, t'asseguro que políticament no es tira enrere aquesta decisió. Per tant, a partir d'aquest cap de setmana, l'oci nocturn ja no obrirà. I a més, amb locals tancats, i s'aplicaran restriccions als esdeveniments multitudinaris a l'aire lliure. La portaveu del govern ha explicat que serà obligatori que els participants en esdeveniments de més de 500 persones a l'aire lliure es facin o bé test d'antígens a l'entrada, o bé portin una PCR negativa, o tinguin la pauta de vacunació completa. Això entra en vigor aquest mateix dissabte. I entra en vigor perquè ho han començat a notar als hospitals i a les UCIs. El discurs de la setmana passada de tranquils, són joves, pobres, ho han passat molt malament. Els altres es veu que no ho han passat malament. Els joves ho han passat molt malament. Que surtin i que se'n vagin de festa. La cultura de la festa ha fet que ara estiguem parlant d'aquesta història, d'aquests brots incontrolats que han arribat a la transmissió comunitària i que s'estan extenent com la pólvora per tot arreu. Que de moment no estem parlant d'una onada com les que hem vist, perquè afortunadament, de la franja dels 40 anys cap amunt, la majoria ho tenen una dosi mínim o tenen ja la pauta completa. O sigui, imagineu-vos les xifres sense la vacunació. Si és que ara els positius s'estan centrant dels 0 als 39 anys. Només en aquesta franja, majoritàriament. Només en aquesta franja. O sigui, sort en tenim de que pràcticament hem arribat al 50% de la immunitat de ramat, que deien, de grup. Recordeu quan es va dir com a mínim hem d'arribar al 70% i llavors ja en parlarem? Doncs si no havíem arribat ni al 50%, a què ve obrir la màniga? A què ve deixar l'oci nocturn? A què ve legalitzar festes? A què ve treure la mascareta? Però que no ens havíem dit tots els experts que fins que arribéssim al 70% d'immunitat de grup no es podia aixecar la guàrdia? No hi havia un consens amb aquesta xifra del 70%? A què ve fer-ho abans del 50?
Estàs informat.
Doncs el resultat és aquest. Aquest és el resultat. No n'hi ha cap altre. Les darreres 24 hores, a la zona, a la província de Lleida, es comuniquen 92 nous positius, fregant el 100. Portem 3 dies amb 100 o més positius per dia, quan havíem baixat els 12-15 diaris. Tot això fa que el risc de rebrot al Pla de Lleida sigui de 438 punts en vermell una altra vegada, i és més, la RT està descontrolada, 3,43 punts. A l'Alt Pirineu i Aran, el risc de rebrot és de 1.557 punts i la RT de 4,19. Repeteixo, ho he explicat mil vegades, però tornem-hi. La RT vol dir, una RT de 4,19 vol dir que de cada 100 persones contagiades, aquests ho encomanaran a 419. Veieu? L'ascens que això suposa, la tendència a l'alça és altíssima. I a nivell de tot Catalunya és que les xifres ni milloren. 1.281 punts de risc de rebrot, és que tornem a parlar de més de 1.000 punts de risc de rebrot. La línia, a Catalunya el risc de rebrot mai amb tota la pandèmia havia estat tan alta. La única vegada que havia passat dels 1.000 punts va ser el 23 d'octubre amb 1.044. És l'única vegada que a tot Catalunya s'havia assolit un risc de rebrot més alt de 1.000 punts. L'única vegada. L'única. La segona vegada on la xifra era més alta, estàvem parlant de poc més de 800 punts. Doncs ara estem als 1.281 i la RT és de 3,30. Ens doneu permís per començar-nos a preocupar? Doncs ens podem començar a preocupar. La Generalitat ja s'ha preocupat, comença a haver entrades als hospitals de joves, comença a haver problemes a les UCIs, i ara tirarem enrere el tema de l'oci nocturn, i això serà un drama. Perquè jo entenc l'empresari del sector que després d'estar tancat més d'un any li diguin que pot obrir i al cap de 2 setmanes... No, és que ha de tornar a tancar. És d'una improvisació que no té nom. Reitero i repeteixo, es va arribar a un consens a nivell nacional, que mira que és difícil arribar a un consens a tot el país, de que fins que no hi hagués el 70% de persones immunitzades no es podia començar a baixar la guàrdia. Ho vam fer abans d'arribar al 50% i ara paguem les conseqüències. En fi, va, que fem una pausa i marxem a parlar de gastronomia.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, penúltima vegada aquesta temporada que ens acompanya aquesta sintonia per parlar del món gastronòmic. Tots els dimarts, camí cap a 2:15, acompanyats, ben acompanyats, pel nostre sommelier, el Felip Urbano. Felip, què tal? Bon dia.
Ricard, què tal? Bon dia.
Escolta, per cert, que ahir ja em vas fer d'enviat especial, eh?
Bueno, ahir tenien un event que jo crec que és important perquè van començar les presentacions dels Premis Cantaví i han començat per Lleida.
Bueno, molt bé. Com va anar al final tot l'event?
Bé, molt bé, molt bé, molt bé. Després de la xerrada que va fer el Joel de la Boscana amb el Sergi, el delegat de la CS aquí a Lleida, doncs després hi havia un petit tas allà al Llerguense i molt bé, que va ser molt xulo, molt xulo.
Vas omplir agenda?
Bueno, ja la teníem plena igualment, però,
ja
però van fer una mica més.
Ja ho sé. Sí. En fi, bueno, després, a veure, la temporada vinent, potser en lloc d'un dia n'haurem de fer dos. Bueno, ja ho veurem. Estem acabant aquesta. Mira, avui marxem cap a un municipi, cap a una zona que m'agrada molt, cap a Vallbona de les Monges. A més, quan m'ho permet el temps i l'agenda i la dichosa situació aquesta amb la moto i passo per aquella zona. A Vallbona de les Monges trobem una cooperativa que s'anomena l'Olivera i avui parlem amb el seu director comercial del celler l'Olivera, el Roger Bas. Roger, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia. Moltes gràcies per convidar-me al vostre espai.
Escolta, per cert, bon lloc, veu triar... Dic, bon lloc veu triar per establir la vostra cooperativa...
Sí, i tant. És un poble a la mar de tranquil. Us convidem a tots a venir-hi si encara no el coneixeu. I ara us explicaré una miqueta com és que l'Olivera està a Vallbona les Monges.
Roger, escolta, tu on ets nascut?
Jo soc nascut a Barcelona. Jo soc del barri de Sants. Soc barrionalista, de fet. I de fet, vaig viure allà fins als 26 anys. I després vaig venir cap aquí al Penedès. Jo actualment visc al Penedès, jo no visc a Vallbona. Visc entre els dos cellers de l'Olivera, perquè l'Olivera tenim dos cellers, l'històrica Vallbona a les Monges, i des del 2010 que gestionem la masia de Can Calopa de Dala a Collserola, que és municipi de Barcelona. I vaig venir aquí al Penedès el 2009 per estudiar a l'Escola d'Estiells, del Grau Superior de Vitivinicultura, i ja m'hi vaig quedar. La veritat és que aquí m'he quedat al Penedès, soc un nou penedesenc.
Hi ha territoris que enamoren, eh?
Sí, home, i tot el que sigui envoltat de vinyes, allà estaré jo.
No, t'ho dic perquè a mi el nostre sommelier, el Felip, també és de la zona de Barcelona, però va passar un dia per Lleida, es va enamorar de Lleida i el tenim aquí ja, Felip. Bueno, no sé si l'hem perdut el Felip. Felip Urbano.
Jo no el sento, el Felip, eh?
No, jo tampoc l'escolto. No sé si l'hem perdut ara momentàniament. Bueno, però el Felip, això, que va venir i es va establir a la zona de Lleida. Roger, director comercial, com dèiem, del celler l'Olivera. Us dono la plana web ja perquè la pugueu visitar, www.olivera.org. Dèiem al principi que és un celler i a més, és una cooperativa. Explica'm l'origen d'aquesta cooperativa i quina és la seva història.
Sí, l'Olivera és un projecte amb molta complexitat perquè toquem moltes tecles i té molts universos. De fet, som una cooperativa de treballadors, que és bastant... És diferent al món del vi. Normalment, quan parlem de cooperatives, entenem que són les cooperatives de viticultors, no? De pagesos, que s'ajunten en el seu moment, sobretot el segle passat, s'ajuntaven per fer un celler i poder elaborar ells el vi per donar més valor al seu treball al camp. El nostre projecte és diferent. El nostre projecte no neix d'uns petits propietaris de terres, pagesos, que s'ajunten per fer això, sinó que és un projecte que neix d'una manera molt voluntariosa i que a mesura que es va professionalitzant agafa la forma jurídica d'una cooperativa, perquè entenem que és la forma de relacions laborals més horitzontal que hi ha. Per nosaltres és una eina de transformació social el fet d'organitzar la nostra vida laboral com a cooperativa. Vale, això és el primer punt, perquè a vegades queda una mica confusió. De fet, nosaltres, en els vins i quan anem als jocs ara, posem l'olivera a seques, no posem l'olivera cooperativa, perquè això, el cooperativisme és una cosa que ve després, no? No, és com un, no volem posar com una cosa d'entrada. Mira, t'explico l'inici. L'inici,
sí.
Ens hem de remuntar ja a l'any 74.
Déu-n'hi-do.
Quan el pare Segura, un capellà d'aquests esquerres de la teologia de l'alliberament, etcètera, doncs estava treballant a l'àrea de Barcelona amb persones amb discapacitat intel·lectual o malalties mentals. L'any 74, sabeu vosaltres que no hi havia la consciència social que hi ha avui en dia.
No.
Per tant, aquest home era un avantguardista, no? I de fet, el que va voler és crear una comuna, crear un espai en el que totes les persones, independentment de les seves capacitats, poguessin aportar i viure i desenvolupar-se conjuntament. Però allò una mica típic, tot plegat. I és així com van a petar a Vallbona de les Monges. De fet, surten de l'entorn metropolità i van a buscar desenvolupar aquesta comuna en un entorn rural, entenent també que les feines del camp són feines que ajuden també al desenvolupament personal de les persones amb capacitats diverses. I és així com anem a petar a Vallbona de les Monges. Això és l'inici, però clar, d'allà a avui en dia, doncs, imagina't,
ha plogut molt. Ha plogut molt.
Clar, sí,
llegia la vostra plana web, olivera.org, que les persones són l'eix i el centre de tota l'activitat, però que també us centreu en l'agroecologia, que és una cosa que hauríem d'estar conscienciats, però no ara, ja que ens diuen que l'escalfament del planeta és pràcticament irreversible i que a veure com ho campejarem, sinó és una cosa que hauria de venir de lluny, i em sembla que vosaltres sí que veu creure en aquest model, i de fet és amb el que treballeu.
Sí, de fet, et diria més, agroecologia social, perquè sí. entenem una mica com una visió holística, tot plegat, no? És a dir, fer agricultura ecològica no és només complir les normes del Consell Regulador de la producció agrària ecològica de Catalunya, no? És a dir, per nosaltres, fer agricultura ecològica transcendeix només de què poses o què no poses a la vinya, sinó que transcendeix el fet de que hi hagi tota una consciència de quilòmetre zero, de desenvolupament del món rural. Sabeu que tenim un problema enorme d'abandonament dels pobles.
Sí,
de fet, per
sí, donar sí.
Les Monges, com a exemple, havia sigut un poble amb més de 1.000 habitants. L'any 74, quan hi arriba, desembarca l'Olivera, n'hi havia 300 i avui en dia n'hi ha 80.
Imagina't.
Així que ja veieu, no? I això és una història que es repeteix en tota la zona de Ponent, evidentment. Sabeu que hi ha moltíssims pobles que actualment ja no hi viu ningú.
Sí.
Aleshores, entenem desenvolupament rural, respecte pel medi ambient, treball a escala humana, també treball que ens ajudi a desenvolupar-nos com a persones. És a dir, és un discurs que va molt més enllà d'això, i més quan parlem de treballar amb persones amb capacitats diverses. Olivera, de fet, som l'únic celler de Catalunya que som un centre especial de treball, no hi ha cap més en què les persones amb diverses capacitats treballa segons cadascú el que pot fer en tots els processos productius, ja sigui a la vinya, al camp amb les oliveres, al molí o al celler.
A veure si les noves tecnologies ens permeten recuperar el Felip Urbano. Felip!
Ens escolta...
Ah, això mateix. Escolta, tot això que ens està explicant el Roger, que tu ja coneixies, no influeix per a res amb el producte final, amb el vi. Tu has provat els vins de l'Olivera?
Sí, tant. Perquè és el que deia abans. L'Olivera fa vi tranquil i vi escumós, que és una part important d'explicar. I sí, home, la labor social que ells fan, per mi jo crec que és, de les coses més xules que jo conec relacionades amb el món del vi, influeix. Bueno, jo crec que les coses que passen amb amor influeixen, i aquí ho fan amb amor, tot.
Mm-hmm. Bueno.
I tant.
És aquest ingredient que a vegades no hi contem, eh?
Home, i això és importantíssim, eh? Estic segur que no és el mateix quan les coses són una línia de muntatge que quan hi ha persones al darrere de les feines, de les tasques i donant el millor de si mateixes per poder elaborar un producte d'alta qualitat. De fet, si us hi fixeu, per nosaltres el tema social, que és l'eix del projecte, no ho és a nivell comercial o a nivell de comunicació dels vins. Si agafeu qualsevol ampolla de vi de l'olivera o d'oli de l'olivera, perquè també som...
També feu oli, és veritat.
Sí, tenim el nostre propi molí. Si agafeu qualsevol ampolla, veureu que no hi ha ni una línia que expliqui res de que és un projecte social. És a dir, tu no saps que al darrere de l'olivera, a través d'un vi, hi ha projecte social. Per què? Que això també a vegades ens crea... És com una contradicció que tenim sempre, no? Però perquè d'entrada es va optar per competir a nivell del mercat fent un producte d'altíssima qualitat. És a dir, nosaltres no volem vendre el nostre producte per solidaritat o per caritat o com a producte social. Nosaltres venem els nostres vins, els nostres olis, perquè són boníssims, perquè fem viticultura de secà en marges de, en parcel·les de marges de pedra seca, en ecologia. Penseu que de les 45 parcel·les que gestionem al voltant de Vallbona de les Monges, només n'hi ha una que faci més d'una hectàrea. Penseu que això vol dir que són parcel·les superpetites, allunyades entre si, entre boscos, a diferents alçades, entre 400 i 600 metres. Nosaltres el que volem fer és fer vins molt i molt bons, que tinguin reconeixement per lo bons que són. Llavors, després de tot això, a més, doncs també hem de comunicar més que som un projecte social, perquè segurament no ho hem comunicat prou per aquest rotllo, no? Perquè com que estem tan centrats en fer qualitat, doncs no comunicant prou això. Per això ara, com abans tu comentaves, no, de la pàgina web d'olivera.org, que és nova, veureu que en la nova pàgina web ja hi ha tot un canvi d'imatge. De fet, han canviat logos, ens hem reestructurat, ens hem repensat, hem canviat, no, aquest nou eslògan, per dir-ho d'alguna manera, que ara és cultura de marges.
Sí.
Abans sempre dèiem terra i gent, ara parlem de cultura de marges. Si em permeteu, us llegeixo un paràgraf que explica què vol dir això de la cultura de marges, perquè em penso que sintetitzen molt bé el que volem comunicar a l'Oliver. I diu així: cultura que cultiva terra i cultura de gent, marges físics i simbòlics, els que dibuixen en pedra seca el nostre paisatge auster, i al costat més invisible, els que dibuixen també perifèries vitals, espais habitats per plantejaments dissidents, els de fora dels convencionalismes. Entre aquests dos conceptes transita el projecte de l'Olivera, entre les parets de pedra seca, que ens fan la terra cultivable, i aquesta exploració de la fidelitat que imposa la vida al marge. Això és una mica de poesia que jo crec que sintetitza molt bé tot l'univers de l'Olivera.
Està perfecte, està perfecte. Roger, escolta, ara que estàvem parlant de vins, recomana-me un de negre per provar, dels vostres, un de blanc i un d'escumós, va.
Vinga, va, mira, jo et diria, començarem pel blanc, que potser ara és el que ve més de gust, no?, amb aquestes calors que tenen aquests dies.
Per mi sí,
Jo et diria el blanc de marges, et diria, justament perquè sabeu que nosaltres fem molts vins blancs. Vam començar l'any 89 fent vins blancs i des d'aleshores hem anat desenvolupant tot un saber fer, sobretot amb vins blancs fermentats en barrica. De fet, de tots els vins blancs que tenim, només un, que és el blanc de Ceret, només passa per inox. La resta, tots són fermentats en barrica, de diferents tipus, amb diferents varietats. Nosaltres som bastant especialistes amb la varietat Macabeu. Tenim tres vins monovarietals, la Galiu i el Mi Senyora, que segurament són els més coneguts, que reconeixereu per l'ampolla blava, que és molt mítica ja. I aleshores hi ha el B89, que és el top del celler, seria com el nostre gran cru, és la selecció de les dues millors parcel·les de Macabeu del poble de Vallbona. Però et recomano el blanc de marge, justament, perquè és un dels desconeguts de l'Olivera. Són només 3.000 ampolletes i és un base parellada amb una mica de cerebro i una mica de malvasia que ha fermentat en barriques de roure hongarès.
3.000 ampolles, has dit, Roger?
3.000 ampolletes.
Déu-n'hi-do. Això és una edició limitada.
Sí. A més, hi ha molt poquets vins de base per allà, de fermentats en barrica. I trobo que és un vi molt xulo, que potser és el vi menys conegut de l'Olivera, sobretot a les Terres de Lleida, que és on més vi de l'Olivera es veu. No? Després et diria, de negre, recomanaria sense dubtar el Naltres, perquè és molt identificatiu del projecte. És un base de garnatxa negra amb una miqueta de cabernet i un palet de carinyena, vi amb molta xitxa però fresc a la vegada, en què només hi ha un puntet de barrica, no és molt significatiu. I d'escumosos en tenim dos, els nostres caves, que no els hi podem dir caves, perquè estem dins de la veu costes del Segre, no de la veu cava.
Bueno, sí.
Tenim, només fem escumosos de criança llarga, fem reserva i reserva superior. I, home, jo si t'he de recomanar una, diria el reserva superior, perquè té una xitxa i és un escumós que el pots fotre per dinar, per sopar, que marina amb tot, que té molta intensitat, és molt vinós, i té una petita part del cupatge que ha passat per barrica, prèviament, del vi base.
Ah,
i és que li dona molta complexitat, és molt bo.
Felip, l'olivera reserva superior, Naltres i el blanc de marges. Estàs d'acord amb aquesta selecció?
Sí, sí, sí.
Els has provat, suposo, eh?
El Felip se'ls coneix tots, eh?
Clar.
És un bon fan.
És la Wikipedia dels vins, jo...
Sí, home, és un crac.
El Roger i jo ja hem fet diverses cates, ja, junts.
Sí, i tant.
O sigui que amb el Roger us coneixeu en persona, no és virtual, eh?
Ens coneixem en persona.
Ah. Home, i tant, i hi ha molta estimació i molt d'amor. I tant, que soltaria.
Doncs olivera.org, aquí teniu tota l'explicació del projecte i a més des d'aquí teniu botiga, vull dir que podeu fer la compra i que a més, com ens avançava abans el Roger, a part de vins fan olis, que ja sabeu que l'oli és, des de ja fa molts anys que ens ho diuen, però és l'eix indiscutible de la dieta saludable mediterrània, o sigui que doneu-los-hi una oportunitat perquè també fan olis. Llegia els vostres punts de qui som, dos punts que m'han agradat molt, que diu dir el que fem i fer el que diem, que això és una cosa que ens ho podíem aplicar a totes les cases, eh? O sigui, ser transparents...
Sembla que hagi de ser lo normal, no?
Sí, sí.
Com a una de les societats en la que vivim. No,
per això t'ho dic, o sigui, dir el que fem, mira que és fàcil, això, dir el que fem, escolteu, que aquí no hi ha opacitat ni res, fem això, i després fer el que hem dit que faríem. És veritat, això, és que hauria de ser el normal i de veritat que està espatllada la cosa, però vosaltres d'això en feu bandera i crec que és una bona oportunitat. Roger, escolta, abans de deixar-te, abans d'arribar al final, tu com entres al món dels vins?
Doncs mira, jo, com et comentava, soc del barri de Sants.
Sí.
Vaig estar treballant en la cooperativa de distribució de producte ecològic dels 18 als 26 anys i aleshores vaig decidir fer un canvi. M'agradava molt el vi i vaig dir, doncs vaig a estudiar per fer una cosa que em permeti guanyar-me la vida amb algo que m'agrada molt.
Molt bé.
I aleshores, quan vaig fer aquesta catarsi, me'n vaig anar a la ciutat, vaig venir cap al Penedès, em vaig ficar a estudiar a l'escola d'Espiells, que hi estic superagraït, perquè em va donar unes bases per poder-me desenvolupar després professionalment molt sòlides. Estic eternament agraït. Quan l'educació pública d'aquest país encara era gratuïta. Jo en aquell moment només vaig haver de pagar la mútua, que era un euro i pico.
Sí,
no vaig haver de pagar res més, i això em va permetre poder estudiar mentre treballava els caps de setmana a una benzinera. Això és així. Avui en dia cada vegada és més difícil que la gent que provenim de classes populars ens puguem formar. I això és algo que també crec que està bé que ho denunciem. Doncs jo vaig entrar així, començant a estudiar allà, llavors vaig estar diversos anys, un cop vaig acabar els dos anys d'estudi, vaig estar uns quants anys treballant en producció en diferents cellers d'aquí al Penedès, portant vinificacions i laboratori, fins que vaig decidir fer un canvi, vaig estudiar sommelieria i llavors vaig passar de fer vins a explicar-los. I fins que vaig arribar a l'Olivera, que va ser l'any 2017. I doncs, abans d'un any ja m'havia fet soci del projecte. Un projecte que enamora, la veritat.
Molt bé, doncs el Roger Basa, que és el director comercial del celler L'Olivera, que us trobeu a olivera.org, allí està tot explicat i a més tenen botiga per comprar, t'ho envien. O sigui que és fàcil, a part dels vins també tenen olis.
També deixa'm dir que fem moltes activitats enoturístiques, que us convidem a poder venir, ara que ja la cosa està una mica més oberta, sí. I és una miqueta més fàcil. Fem una activitat que és molt guapa, perquè a vegades ens trobem que les visites als cellers són pràcticament el mateix. Fotem una xapa dels sols, de l'alçada, de les varietats, tal, 40, 3 vins, no? I quan has visitat 3, dius, collons, això és més del mateix. Doncs hem fet una visita molt xula que diu Tastavinyes. El Tastavinyes és com una gincana. Vosaltres arribeu al celler, us donem un mapa i us diem, a tal hora heu de tornar a ser aquí. I aleshores vosaltres mateixos, a l'aire lliure, aneu seguint aquest mapa, baixeu cap al poble, hi ha una primera parada, després hi ha un parell de parades més, tres parades més a les vinyes del voltant del poble, on allà us trobeu unes botes amb unes galledes amb gel i unes ampolles de vi i unes copes i una explicació dels vins. I vosaltres, al vostre ritme, a l'aire lliure, aneu fent els tastos. I finalment arribeu al celler i concluïem allà. Però és una manera molt guapa de venir amb col·legues, amb família...
Magnífica, m'encanta, m'encanta la idea aquesta. Clar, és l'aventura a la vinya.
Està molt bé, està que molt bo. Bé. La veritat és que, ostres, quan vam decidir idear això i jo vaig fer la prova, en plan, hòstia, vaig dir, això és...
A més, això es pot fer amb família, es pot fer amb amics, això tu, cadascú tria. Que bo.
Exactament, i tu vas al teu ritme. No has d'anar amb un grup gran i seguint el ritme del que t'està fent la piscina, que tu vas al teu ritme... Va sent, perquè al final la gent quan fa una visita així tampoc no vol que li fotin una xapa ni una classe magistral. Clar que vols informació, clar que vols conèixer el que estàs visitant, però d'una manera més distesa, més festiva i més tranquil·la.
Que bo, que bo. Doncs busqueu-ho, tot està a l'olivera.org. Avui hem conegut el Roger Bas, com dèiem, és el director comercial del celler l'Olivera. Roger, escolta, que ha estat un plaer conèixer't.
I tant, dic el mateix, Ricard.
Moltes gràcies, sort.
I Felipe, una abraçada supergran, tio. A veure si ens veiem aviat.
Sí, a veure si ens veiem. Cuida't molt.
Claro que sí. Vinga, una abraçada.
Cuida't.
Gràcies, Roger. Bueno, home, aquesta visita, això que ens explicava el Roger ara, m'ha agradat molt, aquesta manera.
Sí. És una cosa... Bueno, és fer algo diferent. Bueno, ells ja són diferents. De per si, llavors, clar, pues, l'oferta que fan o que ofereixen del turisme, pues, evidentment, pues, és diferent, també.
El Tastavins, ho teniu a olivera.org, us aneu a la secció de visita'ns, i a part d'aquesta hi ha altres modalitats de visita, però us dic que és... A més, és a l'aire lliure, això, ho dic perquè on estem ara, de pandèmies i històries, és a l'aire lliure. Això ho podeu fer amb un grup d'amics, amb família, canalla, grans, petits... pot estar maco, doneu-li una oportunitat. Felip Urbano, escolta, la setmana vinent darrer programa de la temporada.
Sí, senyor, i hi ha vacances.
I hi ha vacances, sí. Però va ser ràpid, això, el setembre està aquí,
Vaja, sí.
Felip, una abraçada, cuida't.
Que vagi molt bé, adeu.
Va, que fem una pausa i ara sí, que comencem la tertúlia dels polítics.
Gracias a ti, según el EGM, COPE es la número uno del deporte. Tiempo de Juego es líder indiscutible de la radio deportiva los fines de semana. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño hacen vibrar los sábados y los domingos a 1.538.000 personas.
Y con el liderazgo también de El Partidazo de COPE, Juanma Castaño consigue un récord histórico y continúa siendo el número uno de la radio deportiva nocturna. Ya es escuchado por 825.000 oyentes.
Todo el mundo está incandescente con lo que ha ocurrido y con lo que va a ocurrir.
Gracias a ti, COPE es la número uno del deporte con Tiempo de Juego y El Partidazo de COPE.
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin que nada te lo impida. Ni siquiera un seguro de coche por el que pagas de más. Por eso ahora tienes tu seguro cuenta kilómetros, con el que solo pagas por los kilómetros que conduces, desde tan solo 99€ al año, para que nada te pare, salvo echar gasolina. Entra ya en Verti.es, tu aseguradora digital.
En Dr. Tree nos hemos propuesto cuidar de tu piel y del planeta con la línea de dermocosmética para la higiene y cuidado de las pieles más sensibles, de toda la familia, con más de un 99% de ingredientes naturales. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Hey, ¿sabías que las horas con la luz más cara coinciden con los momentos del día en los que hay más sol? Hey, somos Hey. Entra en eyenergia.com y descubre en solo 25 segundos cuánto puedes ahorrar instalando nuestros paneles solares. Somos EI, energía independiente, una empresa del grupo Galp.
migdia. Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Aquí anem directes a les 2 de la tarda amb la nostra tertúlia dels polítics. Ja sabeu, la darrera hora, de fa una mica més de mitja hora, la Generalitat de Catalunya ha decidit tornar a tancar l'oci nocturn i, a més, demana que la mascareta torni a ser obligatòria al carrer. A més, a totes les activitats multitudinàries, esdeveniments multitudinaris a l'aire lliure de més de 500 persones, per accedir-hi hauràs de fer-te un test d'antígens a l'entrada, portar una PCR negativa de les darreres hores o tenir la pauta de vacunació completa. Tot això ve per la espectacular pujada que ja et venim explicant aquests darrers dies de positius i de contagis. És a dir, els brots aquells de les Illes Balears van ser l'espurna, o van ser l'excusa perquè ens fixéssim en el que estava passant, però després la transmissió comunitària és més que evident. O sigui, a hores d'ara ja no es pot defensar cap mena de teoria sobre el que ho estàvem passant molt malament, que si festes, que si sortim, que si tranquils, que tenim sentit comú. No en tenim, de sentit comú. O sigui, això ha quedat més que evident. Recordo que de 40 anys cap amunt, pràcticament tothom o té ja una dosi o té la pauta completa. Per tant, és que els positius estan en una franja de 15-29 anys només. De fet, la mitja d'edat dels darrers positius, de la darrera setmana, és de 26 anys. I un de cada jove s'ha contagiat en les darreres dues setmanes, que curiosament és la revetlla de Sant Joan. Ara estem a dues setmanes i ara és quan comencem a notar l'increment de casos entrant als hospitals i d'aquí un temps, perquè això funciona així, començarem a notar l'entrada a les UCIs. A més, un investigador de la Universitat de Leicester, Salvador Massip, ens diu que, home, això no és una onada com les anteriors, perquè hi ha molta població ben vacunada, però que sí que és una onada i que hem d'evitar al màxim que circuli el virus, perquè com més circule, més possibilitats hi ha que muti, o sigui, que apareguin variants. Imagineu que apareix una variant que s'escapa a la vacuna. Tornem a tenir el problemón. Per tant, s'ha de controlar tot plegat. Va, que anem directes a les dues, això és darrera hora. Obrim la tertúlia dels polítics, com sempre, ben acompanyats. Avui està amb nosaltres la Marta Gispert, de Junts per Catalunya. Marta, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard. Bon dia a tothom.
També està amb nosaltres l'Ignasi Amor, d'Esquerra Republicana de Catalunya. Ignasi, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Dedueixo per les icones que hi ha la Carme Valls, del PSC. Carme, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Tinc la càmera oberta, no me veus?
Sí, bueno, jo dec de tenir mala connexió perquè tinc les imatges congelades, però bueno, us escolto, que és l'important, i suposo que també tenim a la Maria Borrell de Ciutadans. Maria, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia. Aquí estic.
La Marisa Xandri del Partit Popular excusa la seva presència i esperem si es connecte la Elena Ferrer. En fi, déu-n'hi-do el panorama, tenint en compte que ens pensàvem que ja estava, que ho portàvem bé, això. En dues setmanes com se n'ha anat de mare la història i comencem a complicar la vida, perquè a més aquestes pujades no baixen després amb fer endurir les normes en una setmana o deu dies. Ja tenim experiència amb això, les corbes costen de baixar dues, tres setmanes, amb el qual ens estem polint el mes de juliol, déu-n'hi-do,
O si només fos, començo jo mateixa, sí, sí. Si només fos el mes de juliol, però és que, clar, és aquesta cinquena onada, no? Efectivament, com tu deies a l'inici de la tertúlia, ara tenim els resultats també de tot el que se té Sant Joan, no? La festivitat de Sant Joan i tot el que són, sobretot, els viatges d'estudi d'aquests joves doncs entre 15, però d'alguna manera, i 20 anys, no? Malauradament, doncs, avui ha hagut de fer aquesta roda de premsa per a l'anunci del tancament de l'oci nocturn amb una sèrie de mesures a part de compliment, no?, per poder gaudir. I, bueno, una nova mala notícia, un nou cop a l'oci nocturn, que en aquest cas fa bé les coses, però malauradament la irresponsabilitat de tothom plegats, tots inclosos, perquè aquí potser no cal fer diferenciacions, doncs tornem a tenir una altra vegada que un sector econòmic molt important també per aquí, per Catalunya, doncs tornarà a patir les conseqüències de la irresponsabilitat de tots plegats i de no posar, o sigui, de voler obrir les portes massa ràpid, tant amb el tema de l'ús de mascareta com el tema d'aforaments, el tema de permissibilitat en viatges. Mira, l'altre dia llegia un article d'una professora que malauradament deia, després de tot el que ens ha costat un any treballant i mantenint les mesures perquè els estudiants poguessin acabar, o sigui, pogués fer el curs d'una manera més o menys normal i ordenada, doncs en una setmana tot això ha saltat pels aires i malauradament ha estat així.
Sempre recordo que no s'ha de generalitzar, jo conec molts d'estudiants que fan les coses ben fetes, afortunadament la majoria, però bueno, les xifres són aquestes i d'això no se'n pot amagar una. El problema de tot això és que la indústria de l'oci nocturn és la que ha estat més temps tancada, i quan li diuen que pots tornar a obrir, caramba, jo intento empatitzar amb un empresari o empresària de l'oci nocturn, i poca broma, que quan ja dius, venga, va, tornem-hi, a les dues setmanes has de tornar a tancar, el cop, jo crec que és dur, vaja, vull dir, no sé, ja veurem les xifres, però ja hi havia un tant per cent de locals que ja no obrien, perquè ja havien perdut la batalla aquest darrer any i mig. Potser ara hi ha un altre tant per cent que s'hi quedarà pel camí. És dur, eh? Carme o Marta, que no... Carme, em sembla que tens demanada la paraula.
Sí, bueno, jo, gràcies, Ricard. Jo, per a mi, des de logo, amb aquesta notícia hi ha dos sectors ben diferenciats. Un és el que tu deies, l'oci nocturn, que és el que passarà amb aquest sector econòmic. Quines són les vies de solució que, evidentment, des dels estaments polítics nosaltres hem de buscar, de decidir des de l'administració, des de logo municipal, és impossible buscar una solució i, per tant, les solucions hauran de vindre més amunt, no?, de la Generalitat i del govern central, no? Per a mi, independentment d'això, que torno a repetir, haurem de buscar alguna solució, quines són les mesures perquè aquesta gent, com tu deies, pugui continuar subsistint i no se'n vagin al garete. A mi el que em sap greu és aquesta culpabilització que es fa cap a la gent jove. O sigui, clar, és a dir, jo a vegades hem d'empatitzar una mica, no? Fiquem-nos al seu d'això. Un any sense estar tancats, no sé què. És veritat, què esperaven? Qui va a l'oci nocturn? Perquè, clar, la gent de 60 anys, jo no els tinc, però...
Sí.
Poc, no? Clar, dius, de sobte aquesta gent que són els que menys vacunats estan, clar, són els que els hem obert totes les portes. Clar, evidentment que són els que se contagin, són els que no estan vacunats. Clar, si a tu te diuen, pots fer això, doncs jo també ho faria. No te cal portar la mascareta a l'aire lliure, no sé què, hi ha un metre i mig. És veritat, eh? Com tu deies o deia la Maria, hi ha gent que és molt responsable i tal. Però de sobte ens han obert totes les portes. Bueno, doncs potser podríem haver pensat abans de que fèiem tot i és usuària, justament són els que no estan vacunats.
Jo deia a la una que hi havia un consens, i mira que és difícil en aquest país arribar a un consens generalitzat, no unànim, però molt generalitzat, de que fins que arribéssim al 70% de la immunitat de grup o de ramat, com ens va explicar moltes vegades al començament de la vacunació, a principi d'any, doncs que no es podia aixecar res. I a partir del 70, que en parlaríem poc a poc, s'ha aixecat el 49%, i aquest 20% de diferència crec que és el problema. Ignasi Amor, tu que estàs dins d'aquesta franja, bueno, espero que haguis tingut cura, però clar, és el que diu la Carme, i és que jo ho entenc, això. És a dir, podeu fer... Vinga, sobretot, us endavant, no? Has de deixar confiant al sentit comú de la gent.
Tots tenim, jo crec que tots tenim consciència i tots tenim la suficientment responsabilitat, no? I s'ha demostrat que la gent jove, m'incloc encara en la franja de gent jove que quan se'ns ha obert el poder-nos doncs, vacunar hem assistit doncs, en massa, no? Perquè ens som conscients doncs, del plaga que tenim en la nostra societat i més en temps de pandèmia. També, com deia la Carme, també molta gent, la gent jove, portem tancats un any sense socialitzar, sense poder fer activitat i, per tant, tampoc no s'ha de criminalitzar ni la gent jove ni el seu poder o el seu turn, vull dir, perquè al final jo com a persona jove quan acabo el meu horari doncs, dels laboral i el dia que he pogut tenir festa doncs, amb els meus amics he assistit a locals o a concerts de l'oci nocturn i la veritat que tothom ha fet les coses molt bé segons la normativa que ha dictat el Procicat. Per tant, el que reclama doncs, el sector, no? Tant el cultural com el sector doncs, de l'oci nocturn, el cultural ja doncs, engloba concerts doncs, a l'aire lliure, activitats d'arts escèniques en recintes dels primers etats i a l'oci nocturn. I el que reclama tothom és que es pugui fer test antigens doncs, a les farmàcies i, per tant, doncs, que ens puguem fer test antigens de forma contínua i per poder accedir doncs, a aquestes activitats al 100% doncs, segures.
Marta Gispert, déu-n'hi-do com queda tocat aquest sector, eh?
Sí, jo, aviam, era absolutament previsible que passés això. És que a mi em sorprèn. Vull dir, què esperaven? Jo crec que aquí va haver-hi doncs, una precipitació en fer anuncis i en relaxar la situació. Vull dir, és que tot això es podia preveure. La gent jove, per naturalesa, és expansiva. Si li dones... És que jo m'hi poso al seu lloc, jo que s'ha fet el mateix... partint de la base de que molts, la majoria han fet ben fet, però si et pots treure la mascareta pel carrer i veus que la situació doncs, és relaxa, doncs el que dèiem doncs, és un col·lectiu que no està vacunat i, per tant, doncs, el camp està bé adobat perquè passés el que ha passat. A mi és que no em sorprèn en absolut. Per altra banda, Pedro Sánchez va dir que al juliol-agost tindríem aquest 70% de la població vacunada i és aquí on haguéssim tingut, penso jo, és la meva humil opinió, però és aquí on haguéssim hagut d'obrir doncs el tema més. Però fins no arribar aquí, no. Perquè ara les conseqüències són terribles, però terribles. És a dir, partint de l'oci nocturn que comentàveu, que és un sector que no aixecarà cap, fins la imatge que estem donant a l'exterior, és que estan vetant que es voli o que es viatgi al nostre país. Des de fora, doncs, la imatge que donem és que no ho hem fet ben fet. És molt preocupant a la conseqüència econòmica que això torni a tenir per un altre sector, que és tot el sector del turisme. Estem en la temporada alta. Si no és ara, quan serà? És que és terrible.
Ara potser estem pagant aquells retards en l'arribada de vacunes del gener. Gener i febrer, eh? No ho dic perquè ara podríem estar amb un 60-65% en lloc d'un 50, no?
Totalment d'acord. I...
Carme.
No, dic que tota la raó, Ricard, aquells 15 dies, me sembla que van ser 15-21 dies que no se'n van servir vacunes, crec que era de l'AstraZeneca, si no recordo malament,
sí,
que es van... de servir i evidentment que van ocasionar part d'aquest retard, que si ara estem pràcticament gairebé al 50%, doncs estaríem a prop del 65-70%, que és aquest percentatge d'immunitat col·lectiva, no? Sí, la veritat és que a vegades podíem pensar que això teníem tantes ganes, no? Teníem tantes ganes de sortir i esperàvem que això no passés. Què ha passat? Sigui que ser nocturn qui rep el pal? Bueno, doncs si són ells qui reben el pal, doncs hauran de ser ells qui després, d'alguna manera, nosaltres estiguem capaços de tornar a repetir des de l'administració, des de la política. Haurem de ser capaços de fer política i recuperar tot aquest sector econòmic tan colpejat una vegada darrere d'una altra, el turístic, el d'oci, que el golpegem contínuament, no? Que aquesta pandèmia no el deixa respirar.
Sabeu de quin sector no estem parlant avui, almenys 6 de juliol, toco fusta, és de la campanya de la fruita.
Agrària, sí, és curiós, jo tens raó.
Afortunadament, vull dir, afortunadament, i sí que hi ha algun positiu, però...
Una que està a l'agència n'ha fet meravelles, sí.
Això és bo, no?
Això és molt bo. Jo crec que, doncs, que tothom, doncs, després de lo de l'estiu passat, no? que va ser un estiu doncs, excepcional en termes i en tempos doncs, de pandèmia, durant l'any s'ha preparat les coses molt bé en totes les institucions, en tots els pobles i municipis de forma conjunta, i per tant doncs, aquest estiu la campanya agrària, que és motor econòmic de Lleida i de les terres doncs, de Lleida, doncs, està anant molt bé.
Maria.
Sí, bueno, hi ha dues qüestions aquí. Clar, no es pot comparar amb l'any passat quan estàvem en un estat d'alarma, quan no estàvem preparats, bueno, potser encara menys, no, que ara, i amb el tema dels temporers o de la campanya de la fruita que a nosaltres ens pertoca, doncs no és el mateix estar en un estat d'alarma on hi havia teòricament, no, la prohibició de mobilitat entre comunitats, entre províncies, etc. I en canvi aquest any no és així. A més hi ha hagut molta més gent que ja ha estat vacunada d'aquestes franges, fins i tot també els temporers. També la campanya de la fruita no és com la de l'any passat. Hi ha menys fruita, hi ha menys demanda, en aquest cas, dels empresaris de la fruita. S'ha fet d'una manera més ordenada, però això no treu a que bueno, el que estàvem comentant, no? Que hi ha, bueno, pues aquest any ara no s'ha vist afectat potser el tema dels temporers de la fruita i ara s'està veient afectat per aquesta pandèmia i per tots els rebrots i per aquests tancaments que novament s'han anunciat, doncs uns altres sectors, que no només serà l'oci nocturn, sinó que serà també tot el tema d'espectacles, etc. Llavors, home, és que si ja conclueixen en un mateix any dos, tres o quatre sectors diferents, ja és que no es podria suportar. Però una mica, refent el que havíem comentat, se va ser massa precipitat a l'hora d'obrir o de prendre determinades decisions, com el tema de l'ús de les mascaretes, o el permetre aquesta permissibilitat, no, d'obrir fins a, bueno, fins que hi ha gent que no està vacunada, sobretot aquestes franges d'edat joves. I bueno, sí que jo estic d'acord en que dieu que no s'ha de criminalitzar els joves, però, i que ho han passat molt malament, però jo és que també vull continuar recordant a les persones grans, que a les persones de les residències, que fins fa ben poc no han pogut rebre les visites dels seus familiars. Aquí tothom ho ha passat malament i els joves, jo ho entenc, jo també he estat jove, també he tingut ganes de lleure, de sortir, però és que hi ha molts altres sectors, o per exemple tot el sector mèdic, no? Hi ha gent que està treballant dia a dia per la nostra salut i ara no es recorda, no? També ho han passat molt malament. Rompamos una lança en su favor.
Totalment d'acord, però no s'entén, parlo com a ciutadà ara, no s'entén que obris l'oci nocturn i la franja de 16 a 29 anys no tingui ni hora per anar-se a vacunar. És el que no entenc, és a dir, aquest tempo. Haguessis pogut, jo què sé, moure els de 40 a 60 i dir, bueno, vosaltres quedareu els últims, anem a vacunar la gent jove i llavors anem pujant perquè hem d'obrir. Si facis com ho facis, hi haurà algú que no estarà content. Això és així, no? Però el que no s'entén, crec que ho deia la Carme, és que la major part d'usuaris de l'oci nocturn és de la franja dels 16 a 29, no exclusivament, però la major part, i són els únics que no estan vacunats.
Fins als 32, don Ricard. Que...
Clar. Bueno, vale, vale. Fins als 32, però vull dir, són la franja que no tenien ni oberta el moment de fer la reserva.
Però, mira, per això són converses que, per exemple, jo he tingut amb els meus amics, no? que quan van començar a obrir activitats i oci, etc., que en converses, no? de converses més de bar, no? Que sempre deia, ostres, que ens vacunin ja, perquè, una, ens volem vacunar, i dos, perquè és que el perill som nosaltres ara mateix, no? Que som els que més ens movem, que sempre estem en un lloc cap a un altre i sempre estem en contacte, pues, amb moltíssima gent i la veritat, doncs, que la gent jove tenia moltíssimes ganes de que poguessin obrir la franja de la vacunació.
Sí, sí, és així. En fi, escolta, avui us volia treure un altre tema, però clar, això ha sigut darrera hora i crec que n'havíem de parlar. Volia seguir parlant del model comercial de la ciutat, perquè a més, curiosament, ho vam començar a parlar la setmana passada amb el tema de Torres Salses, però és que aquesta setmana ha saltat a la part pública un nou projecte de macrocentre comercial i d'oci a l'estació de tren de Lleida. Us emplaço la setmana vinent, que ja us avanço que és la darrera. Ja us deixaré marxar de vacances pel que fa a tertúlies de COPE. La setmana vinent és la darrera de la temporada, ja després fins al setembre. Però jo crec que és un tema en el que ja s'ha de deixar de frivolitzar i de deixar passar el temps. El model comercial de la ciutat crec que és una cosa que s'ha de posar sobre la taula, que s'ha de que tardi el que sigui. O sigui, si necessiteu un mes per parlar-ne, doncs un mes, però definir-lo ja i definir les actuacions a curt, mig i llarg termini. No sé si ho veieu així.
Jo, a veure, crec que està definit i crec que està clar quin és el nostre model comercial, Ricard.
Ah, ho teniu clar?
Claro, vale. Està clar. Nosaltres sabem per lo que apostem. I això ho hem dit sempre.
Sí, no, Marta, però parlava de ciutat, ja no de partits, de ciutat. Perquè, clar, no sé però si esteu aquí, tots d'acord.
A qui li demanes que es posicioni per saber quin és el model?
Els partits polítics, que sou els que heu de decidir quin model s'implementarà a la ciutat.
Clar, i jo
t'ho dic en nom de Junts i en nom del govern de Paeria, el que t'estic dient, no? Que nosaltres tenim molt clar com volem que sigui, doncs, el nostre model comercial. Val. I és en el que estem treballant.
Val. És que arribem a les dues i no tinc temps. Només, venga. Carme Valls, comparteixes el model de la Marta o no?
No, està clar que no.
No, vale. Maria Borrell, comparteixes el model de la Marta?
No, ja en parlarem. Vale. Ja en parlarem.
No, ho sé, que no és un tema que havíem d'obrir ara, però,
no
perquè ens quedem sense temps.
Però
jo us ho deia a nivell de ciutat, per això. Jo entenc a la Marta, evidentment, jo ho respecto i l'entenc perfectament el que m'ha d'explicar. Per això us emplaço dimarts vinent i si no hi ha cap altra història, anem a abordar aquest tema. Marta Gispert, Carme Valls, Ignasi Amor i Maria Borrell, gràcies per estar amb nosaltres. Va, que només us queda una setmaneta més i després us deixo,
Vinga.
Adéu, bona setmana.
Gràcies. Adéu.
I nosaltres ens plantem a les 2 de la tarda. Demà hi tornem, puntuals, com sempre, a les 12:20. Des de Cope Lleida, sóc el Ricard Álvarez. Escolta, diguin el que vulguin, tu mantén la distància, mascareta, evita les aglomeracions, i amb això tot va bé.